facis d'esborrar. Els dies que ja no tornaran, els dies que ja no tornaran. I és inútil recordar i buscar fotos antigues en aquell calaix. Són tan facis d'esborrar. Els dies que ja no tornaran, els dies que ja no tornaran.
Molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al desè programa ja de la temporada del Viatge a l'Altre. Avui no tenim la Raquel Sans als estudis d'Ona Codinenca i el dial 107.2 perquè està malalta. Des d'aquí li enviem molta força, li desitgem que es posi molt bona quan més aviat millor. Però sí que tenim el control tècnic la Marina Carbonell. Bona tarda, Marina.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. I un servidor encantat de ser aquí amb vosaltres, Felip Querol. I ara us recordarem les pistes que vam anunciar en el programa anterior. Eren aquestes. 12 milions de persones parlen el seu idioma. Creuen que el color blau frena o atura la mala sort. No es troben residències de la tercera edat. Que ja sabeu de quin país parlem avui? Doncs bé, avui parlarem de Grècia. Oficialment, la República Hel·lènica és un estat del sud-est d'Europa situat a la punta meridional de la península balcànica. Té frontera amb Albània, la República de Macedònia i Bulgària al nord, Turquia a l'est, el mar Egeu és a l'est de Grècia, el mar Jònic a l'oest, el mar Mediterrani al sud. Grècia inclou un vast nombre d'illes, aproximadament unes 1.440, de les quals 227 són habitades, i que és Creta, Dodecanès, les Cíclades, les Illes Jòniques, entre d'altres. Més de les tres quartes parts del territori són muntanyes. El pic més alt és l'Olimp. La Grècia moderna té les seves arrels a la civilització de l'antiga Grècia, sovint considerada el bressol de la cultura occidental. Com a tal, és el lloc del naixement de la democràcia, la filosofia occidental, els Jocs Olímpics, la literatura occidental, la historiografia, les ciències polítiques, els principis científics i matemàtics i el teatre. La Grècia moderna va establir-se en 1830 després de la revolta independentista victoriosa contra l'imperi otomà. En l'actualitat, Grècia és un país desenvolupat amb un índex de desenvolupament humà i qualitat de vida elevats. És membre de la Unió Europea des del 1981, de la zona euro des del 2000, membre de l'OTAN des del 1951, de l'Agència Espacial Europea des del 2005, també és membre de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, i l'Organització per la Cooperació Econòmica del Mar Negre. Com ja sabeu, el 2010 Grècia va començar a patir els efectes de la crisi i ha estat un dels països més castigats, per això mateix ha estat rescatat econòmicament. Això no sé que esteu bastant farts de sentir-me parlar. Atenes és la capital i la ciutat més gran de l'estat. Altres ciutats importants són Tessalònica, Patres, Heràclion i Làrissa. Té una superfície total de 131.940 km quadrats i una població de 10.741.943 habitants, amb la qual cosa la seva densitat de població és de 82,9 habitants per km quadrat. La moneda és l'euro i l'idioma oficial el grec. Pel que fa a la seva religió, la més coneguda és el cristianisme en la seva vessant ortodoxa. L'església ortodoxa grega és seguida per un 95% de la població, mentre que l'altre 5% és l'església tradicional, catòlics i protestants. I anem ja amb el nostre primer entrevistat d'avui. Molt bona tarda, Dimitris Pissarras.
Hola, molt bona tarda.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i per esperar. moltes gràcies per tot. Bé, primer que res, el que m'inspira més l'atenció és aquest nom, no? Sembla més grec que no pas espanyol, no?
El meu nom?
Sí.
És grec, sí, clar. És Psaras, és l'accent a l'última síl·laba del nom. És Psaras i vol dir pescador en grec. És un cognom molt i molt d'illa, diguéssim.
Parles molt bé català, com és això?
Jo vaig viure a Catalunya, vaig viure a Barcelona, però més vaig viure a Girona ciutat, i tinc molts amics i també sóc traductor,
molt bé.
I intèrpret de conferències, i com m'agraden molt les llengües, vaig aprendre el castellà primer. I després em vaig interessar per vostra llengua, que és una llengua que m'agrada moltíssim.
Moltes gràcies.
I com vaig viure a Girona i com sabeu molt bé, a Girona, bueno, Girona no és Barcelona en el sentit de... És més tancat i més, diguéssim, la llengua... té un valor molt més, com diríem, més important. És una cosa molt, molt important. Per viure plenament a una ciutat com Girona has de parlar la llengua. I la vaig aprendre, vaig tenir molts amics que em van ajudar. I mira, i des de llavors, perquè ja porto uns 7 anys o més, 8 anys que no visc
a Catalunya. Uh-huh.
Però sempre, bueno, un cop a l'any, a vegades més, més cops.
Fas una visita.
Faig un viatge, sí, per veure els meus amics, per veure teatre, perquè també sóc traductor de teatre. I s'han fet moltes obres catalanes a Grècia, no només, i a Xipre també, que també a Xipre es parla també el grec. I per aquests motius jo sempre que pugui faig una escapada a Catalunya.
I nosaltres que t'ho agraïm molt. Escolta, una pregunta. Quant de temps hi vas estar aquí a Catalunya?
En total van ser aproximadament uns 5 anys. 4 anys, entre 4 i 5 anys, perquè també vaig un temps anava i tornava, feia vida a cavall entre Grècia i Catalunya.
Entenc. Quines diferències quotidianes hi assenyalaries entre Catalunya i Grècia?
Doncs, tot i que són dos països mediterranis, i això es reflecta molt en molts aspectes de la vida, vull dir, aquí tenim el mateix sol, el mateix bon temps que teniu allà, i també tenim moltes coses en comú a nivell de gastronomia i de coses del Mediterrani. Grècia és un país una mica, diguéssim, com diria, és menys occidental en el sentit polític del terme, i menys occidental, i Catalunya és més occidental, és més europeu en el sentit de l'organització de l'Estat, de l'organització en general, la disciplina, diguéssim, podria... Bueno, és que és una mica... Ara és una mica superficial aquest anàlisi, però
sí,
així...
Però, sí, sí.
Així de... Bueno, aquestes són algunes diferències. Aquí també una gran diferència és que aquí estem a cavall entre l'Occident i l'Orient. O sigui, estem entre dues civilitzacions que ens van influenciar a les dues, mm-hmm. i que sempre tenim com un cap, un ull posat a l'Occident i un ull posat a l'Orient. Tenim moltes coses, vam viure molts anys, uns 400 anys amb els otomans, sota l'imperi otomà, i això va influenciar molt la nostra història, diguéssim, moderna.
I ja que parles d'un ull a cada lloc, quin d'aquests ulls, quina visió t'agrada més, la d'Occident o la d'Orient?
Doncs això és molt difícil de dir, perquè no és qüestió de saber quina de les dues ens agrada més. Les dues civilitzacions, diguéssim, tenen coses dolentes i coses bones. I també tenen la seva trajectòria i les seves tradicions. A Grècia, això que per mi hauria de ser un arma, un avantatge, diguéssim,
sí.
No s'acaba de ser vist com un avantatge, sinó com una... És que com estem una mica perduts, en el sentit de que portem també, som els portadors, diguéssim, d'una cultura molt antiga, que va ser la base de la civilització occidental, però avui dia això és més un obstacle perquè Grècia pugui, com diu, avançar o prosperar amb això com riquesa, com base, perquè la barreja de civilitzacions per mi és sempre una cosa molt positiva.
Exactament, sí.
Sempre i quan es pugui viure així, com un avantatge i no com un pes.
Yeah.
De moment jo crec que ens pesa molt la nostra tradició, la nostra civilització, la civilització dels grecs antics. I això ens...
Ho veieu de forma negativa, més que positiva?
De moment jo crec que encara no s'ha pogut treure el positiu d'una cosa i el positiu d'una altra cosa i fer d'això la base de la nostra identitat moderna, diguéssim. Estem una mica confundits.
Ja, el que puc entendre, o sigui, del que estàs dient, és que s'heu quedat una mica, la vostra identitat s'ha quedat una mica en el passat i no aconsegueix, diguem, actualitzar-se, per dir-ho així.
Exacte.
Sí? Però jo trobo que estaria més que content i més que orgullós dels meus avantpassats i de la meva història, no?
Exacte, i ho som. El que passa que això hauria de ser la base sobre la qual hauríem de construir la nova identitat del grec del segle XXI.
Yeah.
I això s'està fent. No sóc pessimista, en el sentit de que s'està fent i tot això, tot el que estem vivint ara, i tots els problemes i tota aquesta, com diria, maduració violenta que s'està fent ara, començant per l'econòmic,
sí.
Per tot allò que és economia i tot això, tot això ens ajudarà, crec, en el fons ens ajudarà a formular la nova identitat grega.
Això és un aspecte que et volia preguntar. D'una banda, l'economia, i de l'altra també el tema dels refugiats, perquè hi ha molts problemes, però trobo que està molt bé el fet d'intentar, o amb els mitjans que pugueu, intentar acollir tota aquella gent que doncs, que necessiti.
Exacte. El que passa és que Grècia ja estava molt afectada per una crisi molt llarga, una crisi econòmica que encara segueix tenint un impacte molt greu sobre l'economia, sobre la psicologia dels grecs. I això va venir a afegir-se tot el tema dels refugiats. I a nivell d'estructura i d'organització per poder rebre tota aquesta gent en aquestes condicions va ser una mica, com diria, sí, molt difícil. Per altra banda, i s'ha de dir també, la gent del Caer ha demostrat uns valors de solidaritat que han sigut tothom s'ha vist sorprès positivament per aquestes mostres de solidaritat que la gent del carrer, la gent de peu han mostrat, i sense mitjans materials han pogut demostrar la seva solidaritat, que és un dels valors que en principi està construïda la Unió Europea.
Exactament.
Però que en la pràctica això...
Sí, però no al final. Sí.
Exacte.
Clar, jo també, per això, us diria que feu molt bona feina, perquè a banda de la situació econòmica que teniu, i que la societat ha d'intentar, a part de les pujades d'impostos i etcètera, etcètera, a part de la situació personal que deu tenir cadascú, perquè tampoc hi ha treball, hi ha l'atur, etcètera, a part d'això, la bona fe d'intentar ajudar a tota aquella gent que ho necessiti sense conèixer els darrers. Això és molt positiu, trobo.
Exacte, això és molt positiu.
És molt lloable.
A nivell de gestió, logística, diguéssim, de com es registra tota aquesta gent, com avança el procés de l'estatut de refugiat, de a qui li assignem aquest estatut i a qui no. Tot això, al principi, ha sigut una mica desastrosa com gestió, perquè ens va sorprendre la magnitud, a més, d'aquest fenomen, que és un fenomen que no havia...
Que tampoc s'ho esperàveu.
No s'havia viscut a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Tot això fa que la gestió, la primera gestió que s'ha fet, ha sigut una mica desastrosa, però amb el temps i amb els acords aquests que, bueno, perquè també s'ha de veure com... Perquè una cosa és gestionar la gent que ja està aquí, i una cosa és... altra cosa és que hagis de gestionar la gent que ja està a Grècia amb la gent que està arribant.
Yeah.
Llavors, des de fa un any, quan es va produir l'acord entre l'Unió Europea i la Turquia, no arriben tants refugiats cada dia, i llavors la cosa s'ha regularitzat una mica. però els problemes estan aquí. No sé si heu vist també aquí tenim els que mostren la seva solidaritat i els que, com a tot arreu, tenim també xenofòbia, tenim també fascisme, tenim també gent que aprofiten per pronunciar un discurs d'odi, però jo crec que hem aconseguit en condicions molt difícils fer una gestió bastant
positiva.
Humanista, sí.
Heu ajudat a gent que ho necessitava i tampoc teníeu les condicions adequades per poder-ho fer.
Exacte.
No tothom tampoc ho faria.
Exacte, i no només a nivell oficial, sinó també a nivell extraoficial, la gent, coses que no es poden veure i que són coses que es viuen en el dia a dia, s'ha mostrat solidaritat en diverses formes i això està molt bé. I això podria ser un exemple per altres països, altres pobles i en general per l'humanitat.
Clar, jo tinc un dubte perquè, clar, imagino, una persona que no té feina, obté diners perquè evidentment tampoc té feina.
Exacte.
Llavors, aquesta persona intenta ajudar a gent nouvinguda. Com ho fa? Com ho pot fer?
Ho fa perquè encara que no tinguis feina, en un país europeu, en un país de la Unió Europea, tens menjar. No, la gent aquí, tot i que les condicions no són les millors, la gent d'aquí té alguna cosa per menjar. Llavors, quan tu tens una cosa per menjar, la pots compartir. Això és una cosa. Una altra cosa és donar material, un no sé, roba o qualsevol cosa, o mantes, o qualsevol cosa que necessiti la gent. I a més, els voluntaris que es van presentar per ajudar a una sèrie d'activitats quotidians que són molt importants per que pugui aquesta gent seguir el seu trajecte, perquè això és molt important i s'ha de dir molt que la gent que arriba a Grècia no vol, un 80 o més per cent d'aquesta gent no volen quedar-se aquí, es volen volen instal·lar-se sobretot a Alemanya i a França.
Grècia queda com un país de pas, com si diguéssim.
Exacte, i això crea molts problemes a l'hora de, per exemple, de com pots convèncer a algú que aprengui grec.
Clar.
Si ja sap que d'aquí un temps, d'aquí uns mesos o uns anys, ja el grec no li servirà per res. Llavors, això però pels nens això és molt important. És important poder comunicar, poder socialitzar-se. I això es fa a través de la llengua, o a través de moltes coses, però la llengua és una cosa important. I això, per exemple, és un problema entre molts problemes que tenim per gestionar tot això. Però jo crec que, de moment, podria ser molt pitjor. podria ser molt pitjor. Clar, atès que tenim aquesta situació econòmica i que la xenofòbia és una cosa que en països europeus, per exemple, amb la meitat dels problemes de Grècia, aquesta xenofòbia s'ha mostrat molt més, de manera molt més contundenta que no passa aquí.
Doncs, Dimitris, moltes gràcies per les teves paraules i ho sentim molt, però no ens queda molt bé en els temps. Merci per la teva col·laboració i que vagi tot molt bé.
A vosaltres.
Quan dius que tornes a Catalunya a fer una visita?
Ara no ho sé, però quan tingui un pla d'escapada, us diré alguna cosa i us vindré a visitar.
Perfecte, seria un plaer. Per nosaltres
molt bé.
Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé.
Igualment,
una
igualment.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Bé, aquí hem de parlar amb el Dimitris Psarras, des de Grècia. Ha estat una trucada molt curiosa perquè és el primer cop que es truquen per telèfon des de l'estranger, o sigui, en aquest cas, d'Atenes. I hem de donar moltes gràcies perquè no ens havia passat mai. Normalment nosaltres truquem o fem per Skype, però en aquest cas molt generosament s'ha oferit i ha dit no, vull trucar i vull que em senti bé i vull expressar les meves paraules tal com jo vull. Recordem que ens ha explicat que va estar 5 anys a Catalunya, va estar sobretot a Girona, però també a Barcelona. Va aprendre espanyol, va aprendre català. De fet, l'entrevista, com heu sentit, era en català, cosa que vol dir que no és impossible per molta gent que vingui d'on sigui a Catalunya i no és impossible parlar català. Si hi ha ganes, clar, evidentment. També ens ha explicat les diferències quotidianes més o menys que hi havia, bueno, quotidianes. Així en general, ens ha explicat que hi havia un ull posat, diguem, a l'Orient i l'altre a l'Occident, que tant com l'altre tenen coses bones i coses dolentes. M'ha cridat molt l'atenció el fet que ens ha explicat que tenen com un lastre, no? Tenen com un pes històric que no els deixa, diguem, actualitzar la seva identitat, com si la seva identitat s'hagués quedat anclada en el passat. Cosa que d'aquí a mi no m'ho semblava, però el que veiem doncs és així. Tot i que està molt orgullós i molt content de la seva història, de la seva trajectòria, sí que és veritat que diuen que no tenen una sensació d'identitat actualitzada o contemporània. Ens ha parlat també de l'economia dels refugiats, de les dificultats més o menys que hi ha la gent que és voluntària per recollir refugiats. I clar, evidentment, ha de ser complicat perquè un país sense recursos, la gent sense recursos, sense treball, ha de ser complicat. Bé, em diuen que ja tenim aquí la segona entrevista, a veure si és veritat. Rosa Maria.
Hola,
bona tarda, un plaer parlar amb tu.
Igualment.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
T'hem pillat aquí a Barcelona, ens has dit que has fet una escapada. Com ha estat això?
Una escapada, a veure
sí?
La meva família.
Oh,
sí.
I tant, això s'ha de fer, sí,
sí
o què?
Sí, per fer a que no venia.
Molt bé, molt bé. Quant de temps portes a Grècia?
A Grècia porto 23 anys.
23 anys. I què va ser? Per què vas marxar a Grècia?
Doncs perquè vaig anar a viatge, em vaig enamorar i em vaig casar i visc allà a Grècia. Atenes.
Has vist? A dues paraules tot explicat.
Més fàcil i impossible. Més ràpid.
M'agradaria preguntar-te, primer que res, quina va ser la primera impressió quan vas arribar allà?
Fa 23 anys?
Sí. Te'n recordes?
Doncs,
imagino que sí, no?
Sí, em va fer una impressió. És una altra cultura, és un altre món molt, molt diferent de nosaltres. És com si posessis, quan viatges, ho diem els catalans que vivim allà, és com si agafes a l'avió i poses a la màquina del temps, vas 50 anys enrere, ho entens? Això és la impressió que et dona, que vas a la màquina del temps, és l'avió.
Però en quin sentit? Pots una mica...
Doncs estan molt més atrasats, o sigui, estan més atrasats, però és una altra cultura. sempre diuen els grecs, i jo això m'ho crec, que Grècia no és Europa, són els Balcanes, són els Balcans, ho entens? És una altra cultura. I no ens oblidem que fins al 1812 Grècia estava, no existia com país, estaven encara sota dels turcs, del domini turc. És un país que és nou, és des del 1812 existeix Grècia, com ara la coneixem.
És curiós perquè...
I tenen moltes influències, doncs clar, moltes influències de Turquia i dels països que estan...
No, estava dient que és curiós perquè d'alguna manera també coincideix amb el que s'acaba de dir el Dimitris, no? Que té una mica la impressió de que no tenen la seva identitat, diguem, actualitzada o renovada o... No sé com dir-ho.
No, és que jo crec que encara estan buscant què
són. Encara estan buscant qui són.
Viuen, saps què passa? Que els grecs sempre tenen la impressió, sempre viuen del passat.
Ja.
Viuen de què són, de quan el Periclis, de quan l'època... Ells viuen amb que encara s'han quedat amb aquell que eren els millors del món, que eren... O sigui, s'han quedat allà, amb aquella època. Per desgràcia per ells.
O sigui, comparteixes també aquest punt de vista. Perquè,
sí.
Vaja.
O sigui que és difícil per un grec acceptar, per exemple, ara tinc una gent, que allà els restaurants i els bars es fuma a dins de tot arreu, perquè aquesta llei no ha passat, existeix la llei, però no ha pogut passar. Ningú es posa un casco a la moto, ningú porta cinturó, totes aquestes coses allí no passen, perquè allí la gent no vol fer aquestes coses, m'entens?
Però la llei existeix, o no?
La llei existeix,
sí, però no passa.
No passa, m'entens? Crec que va el que li dóna la gana, m'entens, amb aquestes coses.
Llavors no s'hi poden multar, per exemple, per no complir...
Sí, però si com tampoc no veus policia... No, perquè si et paga la policia, doncs bueno, et dona una multa, però tothom coneix algú del ministeri, algú de la policia, coneixes el cosí de l'altre, t'ho trauran, i així funciona Grècia. Així ha funcionat, i per això jo crec que és una de les causes per què està així ara, en aquest moment.
Clar, també és normal que hi hagi crisi, és una... Ajuda, no, també? Perquè, clar, si ningú... Les multes no es paguen perquè tothom coneix algú...
Tu pensa que el rànquing mundial de països que estan corruptes, Grècia està té més corrupció que Zàmbia, que Gàmbia, que països del Zaire, de no sé què, dels països d'Àfrica, entre ells està Grècia.
Quin més que Espanya?
Espanya és un
luxe. Sí?
Imagina't.
Ara, no sé si diria tard, perquè imagina't. Sempre estan notícies que surten coses. Sí. Vale, m'agradaria també que expliquessis un poc, o sigui, cada dia, si jo anés a Grècia de turista, vale, què no veuria? Què passa cada dia que no veuria jo? M'ho explico.
Què passa que no viure? Jo veig, des que estic allà que fa molts anys, que la gent de classe mitjana, ha desaparegut la classe mitjana, la gent està començant a passar gana, a passar necessitats de veritat. Hi ha gent que viu de subsidi. O sigui, es donen uns cèntims, per exemple, un que està a l'atur, que no cobra, li donen un té per menjar, li donen 300 euros, li paguen el lloguer, li paguen una part de la llum, i la gent viu així. Ells donen subsidis d'aquests perquè no s'aixequin, suposo, la gent no hi ha llum a una guerra civil. M'entens la política que ara està fent.
Perquè, per exemple, una persona normal, que segons que s'hauria de mitjar, més o menys, quan seria?
Mira, un sou d'una persona normal, de fer-ho bonet, ells són d'avui. El sou, el sou bàsic, era 450 euros, però un que la gent que hi conec, de 1.000 euros és difícil arribar a 1.000 euros per la sou a l'actual.
Per tant, entenc que l'ingenieria també estarà bastant més.
I està tot molt car, perquè tu pensa per una calabacina està a 1,60. Les coses de la compra, la llet, per fer una de les productes que tothom coneixem, la llet, el ingredient està a 1,20, la més barata. Els productes són molt més cars, jo ara estic a Barcelona, estic al·lucinant. Perquè aquí trobo molt més barat i tot. El súper és súper... La carn, el pollastre. El pollastre val a 3 euros i mig al quilo. Coses de fins a primera necessitat.
Sí.
O sigui, la gent ho està passant, de veritat, la gent ho està passant malament.
Com ho fan?
Doncs mira, perquè tothom, perquè Grècia té la sort que té, que encara existeix la família. La família està molt molt... És la base, bueno, mediterrani, suposo. I tothom té el pare, tothom l'ajuda el sogre, tothom té un germà, i la gent viu d'aquesta manera. I amb els subsidis que dona el govern. el govern prefereix, com sap, que la gent no està a l'atur, no pot treballar, els mantenen, els donen alguna cosa perquè, bueno, doncs uns li donen una compta per la llum, li donen pel lloguer, li donen ara es donen com una targeta de crèdit, 300 euros per família de la gent que no treballa, i amb això pots anar a comprar el súper. I amb això, doncs, l'altre ja diu, bueno, doncs menjo, i on he d'anar jo ara a enfrontar-me a una revolució, doncs ja m'estic bé, entens? Les necessitats, les bàsiques, les cobreixo. I així viu la gent. Clar. Però veus, cada cop veus més pobresa al carrer, més gent dormint, hi ha molta gent dormint pel carrer. Veus que hi ha pobresa.
I amb aquesta situació, encara són tan valents de dir acollim, no?
No, és que la gent no sap què acollir, no? La gent, què t'importa? Bueno, no, què t'importa? Això són coses del govern. Acolleixen. És que Grècia no es poden mantenir els drets. Com han de mantenir amb aquesta gent?
Clar, per això pregunto. És això que no acabo d'entendre avui. Si no tenen drets per subsistir, com ho fan amb els refugiats?
No són cèntims només dels grecs. Són cèntims, la ONU, em sembla, la Comunitat Europea, donen un tant per cada refugiat. M'entens? No ho paguem només nosaltres. El que passa que ara, amb la situació en Turquia com està, segurament jo crec que ara sofrirà més de refugiats. Perquè no són refugiats tots els que venen. És que amb això la gent això no ho entén, no són refugiats de Síria. Són gent de Pakistan, d'Afganistan, són gent d'altres països. Aquests no són refugiats, no tenen una guerra. I un amb els refugiats venen altres. Venen, hi ha 10 o 12 a cada camp d'aquest. Hi ha 24 nacionalitats, gent de 24 nacionalitats. No són de Síria. M'entens? Amb el cuento aquest venen altres gent. I no sé què passarà a l'estiu, quan ara el mar estigui un país bon temps i serà tan fàcil d'arribar, què és el que passarà? Perquè Turquia diu que enviaré a moltíssima gent, deixaré passar. Això és el que passarà a l'estiu. No sé, noi, jo la veritat és que
estic una mica
preocupada.
Està complicat, això.
Sí, jo crec que la cosa va pitjor. Ja t'ho dic. Si sortirem de l'euro, no sortirem de l'euro, la cosa està...
Jo he llegit algun article que estava mencionant, fins i tot també sortir de l'euro, sortir d'Europa, sortir de tot.
Pues mira, em vols dir una cosa, des de la crisi, des que va començar tot el 2010, saps quants impostos més han posat a cada grec? 75 impostos han posat. És que no t'ho pots arribar a imaginar el que paguem. No, no, és una cosa, és que no pots viure perquè només has de pagar. Llavors la gent que fa, no paga Hisenda, no paga la llum, no paga... Llavors la llum no la poden tallar tota Grècia. La llum ara s'ha de la Grècia, no sé quant dèficit, no cobra la llum. És que no pot la gent pagar la llum. No és que no vol, és que no pot la gent pagar la llum, no podem pagar la llum. No podem pagar això, no podem... Clar, no tallen la llum, m'entens? De fet, no pagues Hisenda, no t'has de posar tot a la presó, doncs no pagues Hisenda. I això es va fer en una muntanya, doncs mira, mantenim tants impostos, no es pot tornar aquest crèdit al que ens han demanat. O l'han de rebaix, no es pot tornar, és inviable. Han d'estar fins a l'any 67, em sembla, pagant el crèdit. No es pot pagar aquest crèdit.
Clar, al final aquests crèdits el que passa és que es paga quasi un mes.
Ah, exactament. Sempre paguen els mateixos, sí, els assalariats, sí. I els jubilats, perquè els jubilats els han baixat la pensió, sí. Em sembla, 10 vegades o 12 vegades, una barbaritat. I els assalariats, perquè què és? Autònom encara pot amagar alguna cosa, corren cèntims negres a l'economia, bueno, com tothom ja ho sap, ho entens? Llavors, més impostos, més treballs que treballa la gent de Seguretat Social, menys afiliats a la Seguretat Social, cau la Seguretat Social, ho entens?
Sí, sí.
I no poden pagar les pensions, o sigui, tot és una roda.
Sí, negre, això.
Molt complicat.
M'agradaria també preguntar-te, que a mi una mica de tema, pel paper de la dona. Com hi poden treballar les dones?
Sí, és com aquí. Vale. No, encara no s'han posat la burca. No hi ha cap problema.
Vaja. Una pregunta, a què et dediques tu?
Jo faig d'atur, de guia turística, però pels carrers d'Atenes. No tinc el títol de guia turística.
Llavors sabràs un munt d'història.
Sí, sé, un munt d'històries. Sí, m'agrada la història i és molt bonica Atenes, i li dic a tothom que vingui, perquè Atenes és una ciutat que és segura. Això és el primer de tot. No tens mai la sensació de tenir por a cap lloc d'Atenes. És una ciutat bonica, és una ciutat meravellosa. Té una acròpolis, és una cosa que si la veus et quedes meravellat. Té moltes coses bones, el menjar és bo, la gent és amable. És una cosa, bueno, les platges ja no dic, les illes, sí, sí, és un país molt bonic. A mi això és el que em fa llàstima, perquè jo m'estimo molt Grècia. És una llàstima el que ha passat en Grècia, perquè és un país que té un potencial, que és un país meravellós. Això és el, i la gent també, m'entens? Però el tenir mal governats durant tants anys, doncs ha arribat amb aquesta situació. Això és el que em sap greu. Doncs val la pena venir a Grècia, a Atenes, no passa res, està tot tranquil.
Llavors ho recomanes totalment, no?
Sí. Qui digui que es posi en contacte amb mi, que li faci un tour, que es queda encantat de la vida.
Doncs mira, jo mateix no sé quan, però la tinc pendent.
Doncs us convido a tothom i als teus ullets i a tu, i a tu també. Això, i és una ciutat, ja et dic, és una ciutat molt bonica, és com si anessis al passat, és una... És, t'impressionen moltes coses, perquè veure un temple, per exemple, de l'any del segle V abans de Crist, t'impressiona saber la història. És molt bonic, és, la veritat que és bonic. Que jo el primer cop que vaig anar em vaig quedar, jo em vaig enamorar d'Atenes primer i després del meu marit. Sí, a mi m'agrada Atenes, què vols que et digui?
No,
o sigui que estic dividida entre Atenes i Barcelona, bueno, ja no t'ho dic ja. Barcelona.
Doncs res, moltes gràcies, Rosa Maria. Gràcies per les teves paraules, pel teu temps, per la teva paciència. I,
vale. I us esperem a Atenes.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé, doncs. Bon viatge.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passem directament a la història, al mite, la creació dels homes. Zeus, déu suprem de l'Olimp, fill i successor de Cronos, representava el poder i l'ordre còsmic, tot i que aquest ordre també estava lligat a Ado. Ado, fill de Zeus i Rea, és el símbol del destí i la fatalitat. Per als filòsofs antics, representa la sèrie d'ordre i causes que s'encadenen les unes a les altres després de fer una acció o prendre una decisió. En un món només hi ha divinitats, els déus van tenir el desig de crear éssers per poblar la Terra. Un cop decidit, Zeus va encarregar els fills del tità Japet que donés gràcia i força a les criatures terrenals. Va ser Epitemeu qui va demanar al seu germà Prometeu que permetís repartir els dons entre els éssers de la Terra. Epitemeu va donar a cada animal un don. La bellesa a un, la potència a un altre, la velocitat al següent. I així segons el seu criteri. No tenint la saviesa del seu germà Prometeu, Epitemeu va donar tots els dons als animals, deixant l'home per l'últim, quedant així l'ésser humà nu, indefens i desarmat. Va ser llavors quan Prometeu, amic de l'home, va veure la injustícia que havia comès el seu germà. Va corregir l'error robant la saviesa de la deessa Atenea i donant a l'home la capacitat de la lògica. Prometeu va agafar l'ésser humà sota la seva protecció i va robar el foc a Efes per donar-li a ells per poder calentar-se, calfar-se i defensar-se. Els va ensenyar tot el que en sabia. Però Zeus, quan va saber tot això, es va emprenyar molt perquè s'assemblaven massa als déus. Va castigar Prometeu durament. Li va encadenar a la muntanya del Caucas en els límits de l'univers. Tots els matins, una àguila li menjava el fetge i al vespre li tornava a créixer per tornar a ser devorat el dia següent. Després de 30 anys, Hèrcules va alliberar Prometeu d'aquest cruel patiment. Hèrcules va crear a través del foc la primera dona. Zeus va convertir aquella estàtua de metall en un ésser real. Li va donar el do de la bellesa, la gràcia, la intel·ligència i el poder de la persuasió. Però Hermes també li va donar astúcia i falsedat. A Hera li va donar curiositat i inquietud perquè mai tingués pau i sempre volgués més. Zeus li va enviar Epitemeu a Pandora com a regal. La seva bellesa el va captivar i es va unir a ell. com a regal d'unió va oferir als dos una bonica caixa ornamentada amb or i pedres precioses. La caixa estava tancada, però Zeus va advertir a Pandora que si obria la caixa mai serien feliços. Ptolemeu i Pandora van viure feliços molts anys i van tenir descendència. Vivien sense preocupacions, sempre joves. No hi havia baralles ni enveges. Però un dia la curiositat va poder més i era per obrir la caixa i va ser ahir com es van estendre tots els mals de la terra. L'esperança va ser l'últim que va sortir de la caixa, en forma d'un petit ocell i com a símbol de consol per la humanitat. La realitat tenim que Pubilla, de l'antiga Grècia, la Grècia actual té una llarga i rica història. Durant aquest temps va estendre la seva influència sobre tres continents. Les costes del mar Egeu van veure el sorgir de les primeres civilitzacions europees, la civilització de Creta o Minos, que són un exemple. Després de la desaparició va tornar a ressorgir una altra civilització al voltant dels 700 abans de Crist. L'última va ser conquerida per Roma el 168 abans de Crist, tot i que la cultura grega va influir i modificar la cultura romana i els seus conqueridors. L'imperi grec medieval es constitueix com un dels imperis més grans de la història europea. Abarca des del mar Adriàtic, al sud d'Itàlia i fins a Orient Mitjà. Constantinople es coneix com la segona Roma i centre de la civilització hereva de l'antiga Grècia. L'imperi grec bizantí també és un dels imperis més llargs de la història. Dura gairebé 1000 anys i des del segle V fins al XV. La caiguda de Constantinople, capital de l'imperi, va fer que els otomans entressin a Grècia i a la resta de la península balcànica. Els grecs van viure durant 350 anys sota la imposició turca, dels quals es van alliberar el 1821 gràcies a la guerra d'independència grega. Una vegada Grècia va recuperar la independència de la major part del seu territori, es va constituir el modern estat grec, Sent Ionis Kapodistrias, el seu primer ministre de Grècia moderna. A finals del segle XIX, els grecs van continuar batallant contra els turcs per alliberar la resta del territori, com per exemple Tesàlia o Tràcia. Durant les guerres balcàniques, Grècia va aconseguir també alliberar Macedònia i Tràcia. El 1922, la invasió grega d'Àsia Menor acaba degut a la derrota i l'expulsió d'1.500.000 grecs, acabant així amb 4.000 anys de presència grega ininterrompuda a l'est del mar Egeu. Durant la dècada dels anys 30, Grècia es va veure arrossegada al fascisme de la mà del dictador Ioannis Mataggias. Durant la Segona Guerra Mundial, Grècia va ser ocupada per l'Alemanya nazi sota un règim col·laborista. L'ocupació nazi va ser després de la Guerra Civil grega, que va acabar el 1949. Uns anys més tard, el 52, Grècia ingressa a l'OTAN i el 1981 a la Unió Europea. Actualment, Grècia és una república parlamentària democràtica que ha vist durament afectada la seva economia després de la crisi mundial. I continuem ara amb les celebracions i les festivitats. El dia 8 de gener, comencem al gener, se celebra una festa amb un aire feminista molt marcat. Aquest dia, les dones surten de casa i passen les hores en els bars, mentre que són els seus homes els que es queden a casa i es fan càrrec de les tasques domèstiques i dels nens. Els homes només es poden unir a la festa quan hagi acabat el dia. Aquesta està xula. Independència de Grècia se celebra el 25 de març, amb desfilades i marxes per tot el país que commemoren la llibertat del poble grec front al turc, que va ocupar tot el país durant més de 400 anys. Després tenim la Setmana Santa, se celebra en tot el territori amb diferents actes durant els dies sants. És una festa que congrega amb multitud de fidels i que celebra el dia més important, que és el diumenge de Pasqua. Aquest dia, el diumenge de Pasqua, durant aquesta jornada el que es fa aquest dia, aquest diumenge de Pasqua, és que rosteixen un xai i beuen molt de vi. A més, hi ha una tradició que és una batalla. Consisteix a trencar ous pintats de roig per veure qui té l'ou més resistent, en senyal de fortuna. Continuem el 15 d'agost, que es festeja el dia de la Panàgia, la Verge Maria. A l'illa de Tinos, les celebracions es desenvolupen d'una forma molt devota. Milers de peregrins acudeixen allà caminant de genolls fins a arribar a l'església on hi ha una icona sagrada. Molts dels pobles grecs celebren moltes festivitats relacionades amb el solstici d'estiu, també la cultura del vi i també altres tradicions populars. Però si anem específicament a certs llocs, hi trobarem, per exemple, del 8 de setembre al 19 de novembre, vigileu perquè són gairebé 3 mesos, hi ha el festival de Dimitria a Tessalònica. És la ciutat més important de Grècia i la més és la segona ciutat més important de Grècia i la més important de la regió del Peloponès. Hi ha concerts, arts plàstiques, teatre, tot tipus d'esdeveniments. Clar, penseu que són més de 2 mesos, dona temps per moltes activitats. A Grècia el Nadal se celebra d'una manera bastant diferent, molt, i a part se celebra molt. Tot comença el 24, quan de bon matí els nens van per les cases cantant i recitant poemes, acompanyats del so d'un triangle metàl·lic. A les cases on hi van, els reben amb una fruita i també amb uns dolços molt típics anomenats kouraibiedes, que són unes galetes dolces molt populars. Però no s'acaba aquí, perquè tenen més coses que trobareu diferents. I per què? Doncs, per exemple, no tenen arbre de Nadal, sinó una mena de maqueta en forma de vaixell. A més, tampoc tenen Santa Claus o Pare Noel, com diem aquí, sinó que els regals no venen fins l'1 de gener, el dia que celebren Sant Basili. És curiós, oi? Doncs també hi ha aquest 1 de gener, és molt típic menjar basilopita. És una mena de pa fet a base de mantega i de llimona. Anem després a Carnestoltes, a l'illa de Zante, però atenció, perquè són a l'agost, les Carnestoltes, no són com ara, a febrer, és a l'agost. Zante, a més, us ofereix unes vistes i un relax dignes dels paraïsos més idíl·lics. Aigües de color turquesa, on es respira pau, tranquil·litat i bellesa. També al mes d'agost, a l'illa de Lesbos, podem gaudir de la fira gastronòmica del peix. Més concretament, parlem del Festival de la Sardina, a l'Escala Caloni. Diu la tradició que es tracta del peix més saludable del món pel fet que l'oli de les plantacions d'oliva és arrossegat per la pluja fins al mar, cosa que enriqueix moltíssim els peixos amb minerals. Sí que deu estar bo, sí. Bé, podríem estendre's moltíssim més, però ja que parlem de peixos i del Festival de la Sardina, si us sembla, continuarem amb la gastronomia. Mal amor, mal amor. La gastronomia grega es caracteritza pels seus sabors variats i la senzillesa de la seva elaboració. Les receptes del menjar grec inclouen ingredients bàsics com l'oli d'oliva, evidentment, les espècies i una gran varietat de verdures fresques com els tomàquets, albergínies, mongetes tendres i patates. També, com no, el peix i la carn. A continuació us expliquem alguns dels plats més típics i sabrosos del país. El primer seria la fesolada o sopa de mongetes. Es tracta d'un guisat de mongetes blanques que molts denominen com el plat estrella de la cuina grega. Els seus ingredients bàsics són les mongetes, l'oli i algunes verdures com pastanagues, pebrot, ceba i l'api. Se sol condimentar amb fulles de llorer. El segon plat seria la moussaka d'albergínia, que segur que l'heu sentit mil vegades. És molt similar a la lasanya italiana i, de fet, es creu que prové de la moussaka. L'ingredient principal és la virgínia, que es talla en rodones i es col·loca en capes. És habitual també acompanyar-la amb capes de carn picada, normalment xai, i en la part superior s'afegeix el formatge que queda gratinat al posar-lo al forn. Boníssim. El formatge feta és un formatge tradicional de Grècia, Turquia, Dinamarca i Bulgària. Són bastants països. Feta significa blanc i fa referència al seu color, evidentment. Aquest formatge es fonamenta en la quallada de formatge curat en salmorra i els seus orígens es remunten a la Grècia clàssica. Normalment s'elabora amb llet d'ovella, tot i que també es pot fer meitat d'ovella, meitat de cabra, per potenciar el seu sabor ben fort. És un formatge tou, però amb una consistència sòlida i sense escorça. Les dolmades és un plat que procedeix de Turquia i es coneix com dolma, terme que prové del verb dolmak, que significa omplir. Aquest plat consisteix en omplir fulls de parra amb una barreja feta a base d'arròs, carn picada, cebes i espècies. També es pot afegir llegums i el plat, això sí, es serveix finalment amb una salsa feta amb suc de llimona. Anem ara a la oritaki salata, més coneguda com a amanida grega, i és un plat molt tradicional. L'ingredient principal és el formatge feta, que l'hem explicat ara fa un moment, està tallat en quadrats i amb olives calamata. se li afegeixen trossos de tomàquet i cogombra, fines llàmines de ceba vermella i tires de pebrot verd. Finalment s'afegeix oli, vinagre, pebre molta i orenga i sal. Tenim també la gemistà, significa ple. Aquest plat el trobareu en totes les tavernes de Grècia i es prepara a base de ratllar tomàquets i pebrots vermells amb una pasta feta a base d'arròs i barrejat amb ceba saltejada, julivert picat, tomàquet triturat, formatge fet esmullat, oli i sal. La barreja es posa a dins dels pebrots i es forneja. Normalment serveix fred. Després tenim el salmos stacchiobarbona. És salmó al forn amb rodanxes de llimona i suc de llimona i oli. S'acompanya amb patates fregides, pèsols i salsa de iogurt. El giro, tal com sona el seu nom, indica girar i consisteix en una carn de bestiar o porc. Després de ser fornejada, la carn es talla en petites rodanxes que s'introdueixen en un pa de pita. Es pot acompanyar també amb diferents ingredients com ceba, pebrots, tomàquets, sals típiques de Grècia o com per exemple la tzatziki o la de iogurt. És un plat similar als tacos mexicans o a la shawarma àrab. Tenim també les albergínies papusatka. El terme papusatka significa sabates... Perdó un moment, estan dient que està acabant el temps i no m'havia donat compte. Vaja. Albergines papusatka. El terme significa sabates en greu i fa referència a l'aspecte que representa aquest plat. Són albergines plenes de carn i cobertes amb formatge. Aquesta recepta inclou ingredients com ceba picada, oli d'oliva, un got de vi blanc, julivert i beixamel. Bé, continuaríem parlant bastant més, però simplement el que farem serà mencionar els que ens queden. Serien els pilafs, les mecedes, la bugatxa, els diples, la coloraica, com veieu hi ha molts, melomacarona, que són ja postres, el rebani, la talumba fatsili. Vale? Continuem ara amb els llocs on que podem visitar a Grècia. És un país extens i hi ha moltes coses per veure. Nosaltres hem fet un petit recull gràcies a amics nostres que han anat i blocs que hem visitat. Per exemple, un Santorini. És un petit arxipèlag circular format per illes volcàniques localitzat al mar Egeu. Hi heu d'anar-hi. Acròpolis d'Atenes. És una de les més representatives de la cultura grega antiga. Era la part alta de la ciutat i formava part de totes les ciutats gregues. Tenia una doble funció, defensiva i com a seu dels principals llocs de culte. El temple de Poseidó i Atenes. Ja es menciona a l'Odissea el relat d'Homer sobre la travessia d'Odisseu a la tornada a casa després de la guerra de Troia. L'illa de Creta és la més gran del país i un dels seus principals destins turístics, i per arribar fins allà haureu d'agafar un vaixell des de Santorini i navegar 3 hores per arribar a les seves costes. Meteora té els monestirs anomenats suspesos sobre l'aire. Es troben al nord de Grècia, a l'esplanada de Tesàlia, a les proximitats de Kalambaka. Tenim també Oracle de Delfos, va ser un gran recinte sagrat dedicat principalment al déu Apolo, i allà acudien els grecs per preguntar als déus sobre qüestions que els inquietaven. També, com no, Mykonos, el seu paisatge és inconfundible. Els seus molins de vents, les seves cases i esglésies brillen al sol i l'abundància d'ocells fa que la visita es quedi per sempre a les retines. Tenim també Paros, és una petita illa a l'Egeu, el Mont Olimp, que significa el lluminós, la muntanya més alta de Grècia, el temple d'Artemisa a Corfú, el port de Retimon a Creta, el teatre de Dionisio a Atenes, Hidra, que és una illa grega del golf sarònic de Grècia, i la Torre dels Vents a Atenes. N'hi ha més, però ho deixem aquí.